cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75 clínica-migmasculina.com.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Els vins i caves de Domenio Wines són productes de celler cooperatiu, fets aquí, amb el llegat d'una història centenària i l'essència de les nostres arrels.
Celebra aquestes festes amb les aromes i sabors de Domenio Wines by Cellers Domenys.
DomenioWines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2013.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques, Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques del Congrés? Què ha passat?
Doncs que ha aprovat definitivament la polèmica llei trans després de mesos d'enfrontaments entre el PSOE i Unides Podem, tot i que les esmenes dels socialistes que limitaven l'autodeterminació de gènere han acabat quedant fora del text. Els diputats del PSOE han finalment votat a favor d'aquesta llei trans. Tots, això sí, excepte la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha trencat la disciplina de vot del seu partit i s'ha abstingut. A més dels dos socis de coalició del govern espanyol, també han votat a favor de la normativa Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, el PNB i Bildu. Ara la llei trans haurà de passar pel Senat per entrar definitivament en vigor. La norma estableix que els adolescents d'entre 14 i 16 anys podran demanar el canvi de sexe només amb l'autorització dels pares, per tant, sense autorització d'un jutge ni un informe mèdic. A partir dels 16 anys, aquest permís ja no serà necessari. A més, també es prohibeixen les teràpies de conversió sexual que consideren que les persones trans o LGTBI tenen una malaltia. Llibertat provisional per Miquel Ricard, l'únic condemnat per la violació i assassinat de les tres noies d'Alcàsser. Va ser un dels dos detinguts ahir al vespre en un narcopis del barri del Raval de Barcelona. El jutge el deixa en llibertat perquè la fiscalia no ha demanat cap altra mesura i els dos investigats han indicat el domicili on viuen. Això sí, tots dos hauran de comparèixer cada 15 dies en seu judicial. La causa està oberta per un delicte contra la salut pública. Miquel Ricard s'ha acollit el seu dret a no declarar. Segons ha explicat avui a La Vanguardia Maica Navarro, Ricard estava vivint en aquest narcopis on donava servei, entre altres, a un grup de dominicans. A més, demanava ajuda habitualment a les parròquies del Raval. El 1997 va ser condemnat a 170 anys de presó pels assassinats i violacions d'Alcàsser, però només en va complir 21 gràcies a la suspensió de la doctrina Parot. I el sorteig de Nadal ha deixat gairebé 160 milions d'euros a Catalunya. La grossa, el número 5.490, s'ha repartit molt per tot l'Estat i, tot i que ha tocat sobretot a Madrid i Galícia, també ha deixat 20 milions a Barberà del Vallès. El que ha regat més al país, però, és el segon premi, el 4.074, que ha repartit 112 milions entre la Garrotxa i la Cerdanya. També hi ha hagut sort amb alguns dels cinquens premis. El 36.142 s'ha venut tot a Barcelona, deixant 10 milions d'euros, mentre que el 38.454 ha deixat més de 7 milions a Tarragona. Carmen Castro és una de les afortunades del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Era l'últim que quedava penjat. Fa dos dies que em va agafar el rampell i vaig dir, va.
Assegura que era l'únic número que tenia. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Joan Laporta ha admès en una entrevista a Barça TV que serà molt complicat tornar a veure Messi vestit de blaugrana.
A mi, com a president del Barça, m'agradaria que el Messi algun dia tornés al Barça. Això us he de dir que m'encantaria. Però no podem generar segons quines expectatives, perquè a Messi és jugador del Paris Saint-Germain i el que no vull generar són unes expectatives que en aquests moments tenen una gran dificultat.
El president del Barça també ha dit que Frenkie de Jong no va estar en cap moment a la venda i sobre Busquets no descarta que pugui marxar aquest mateix mercat d'hivern, tot i que el club i l'entrenador volen que es quedi. D'altra banda, Laporta ha explicat que s'han començat a fer les obres per adequar l'estadi olímpic Lluís Companys per la temporada que ve, quan els blaugrana hi jugaran els partits com a local, i manté que només serà per aquesta temporada, la 2023-2024. Tot plegat el dia que a RAC1 us hem explicat que el Barça busca finançament pel nou Palau Blaugrana, concretament una empresa que assumeixi els costos de construir-lo a canvi de cedir-ne l'explotació entre 25 i 40 anys. Més coses, avui es tanca la segona ronda de la Copa del Rei amb dos catalans en joc, a les 7 Cacereño Girona i a les 9 Nàstic Màlaga, tots dos partits en directe a RAC+1, i en bàsquet el Barça Sant Feliuenc rep a les 7 el Saragossa a la Lliga Femenina. Si guanyen, les blaugrana aconseguiran el bitllet per la Copa.
I pel que fa al temps, en les properes hores poden aparèixer alguns plugims al Pirineu Occidental, però en lloc més del país. Demà serà un dia tranquil i amb ambient molt suau al migdia en la majoria de comarques. A la costa i al prelitoral, en molts casos ens mourem entre els 20 i els 24 graus. En canvi, al Pla de Lleida hi pot haver zones on la boira i els núvols baixos facin el ronso i al migdia rondem els 10 graus.
RAC+1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells? Com arriben camells tots a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC+1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC+1, RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC+1. Tots som més festes. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Saludem a aquesta hora el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Santiago, professor, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Benvingut a l'estudi. Avui es mereix un aplaudiment, però real.
Real.
No de plàstic, com és que els que tenim, perquè com que els dimecres no tenim públic i ens acompanya els dimecres o dijous el professor, doncs els hem de tirar de plàstic. Avui els hem fet reals, reals, reals. Professor, em fa molta il·lusió que ens acompanyi. Per tant, abans de res, ja, bones festes, bon Nadal, per si me'n descuido, perquè sempre acabem a vegades una mica a la carrera. Bé, avui permeti'm començar parlant de la loteria. Vostè feia un tuit aquesta setmana indicant que només hi ha un 0, atenció, 0,0001% de sortir premiat. I, per tant, l'enorme majoria dels oients que ens estan escoltant ara mateix segur que no han guanyat els 400.000 euros de la grossa. De fet, no són 400.000, sinó que el premi real, recordem-ho, és de 328.000, després que un hagi de pagar 72.000 euros en impostos. O sigui, aquí l'Estat, sense fer res, se'n queda 72.000 dels teus. Primera pregunta que li faig. Li sembla just això que Hisenda es quedi un 20% del premi, dels premis superiors als 40.000 euros?
Si em permet, abans un
sí,
comentari.
Sí, i tant.
És més fàcil. I la probabilitat és més elevada. Tenir un fill amb 6 dits que et toqui la grossa, el primer premi. Hi ha més probabilitat de tenir un accident aeri de tenir el premi de la grossa, el primer premi. És més fàcil que la persona mitja pugui entrar a Harvard, estudiar a Harvard, a l'Universitat de Harvard, que et toqui el primer premi de la grossa. O sigui, la probabilitat és, traduint la sí. xifra que vostè ha dit, sí, és sí. un partit per 100.000. O sigui, la probabilitat és nul·la. pràcticament nul·la. Es juga, bueno, pues, amb els amics, perquè fa gràcia, perquè, bueno, queda bé, perquè comentes...
És el que m'he de preguntar, aleshores, per això que ens acaba de dir, què estem fent gastant diners en una loteria que,
bueno,
pràcticament no toca.
Hi ha una algú li toca?
Bueno, sí, algú li toca, sí, però hi ha una publicació que es diu Business Insider, que va fer un estudi dient que això no és possible, però si hagués sigut possible, si durant 10 anys una persona hagués invertit 100 euros cada any, és a dir, per 10 anys 1.000 euros, en l'índex Standard & Poor's, després d'aquests 10 anys hagués tingut 2.360 euros. És a dir, que aquests diners, és veritat que són 400.000, bueno, menys els impostos,
sí,
però és dificilíssim tenir aquesta quantitat de diners, ja, aquest premi.
Bueno, la
pregunta, pots repetir, sisplau?
No, li preguntava que de 400.000 euros, clar, resulta que el 20% se'l queda a l'Estat, és a dir, dels 400.000, uns 72.000 se'n van amb impostos.
I no fa gaires anys que es paguen impostos.
Sí, bueno,
des del 2012.
Exacte.
Bueno, jo sempre dic el mateix. A mi m'agradaria tenir de pagar cada any 100 milions d'euros en impostos. A mi m'encantaria, perquè si pagués 100 milions d'euros en impostos tindria una fortuna tan brutal que, bueno, que els pagaria. Clar, és cert que s'han de pagar 72.000 euros d'impostos, però també és cert que aquests diners no els tenies. És a dir, invertint, quan costa un dècim, és que no ho sé.
20 euros. Veig que vostè s'agafa la seva tesi, sí, de que és
loteria,
tan...
No, loteria no. És a dir, és cert que invertint 20 euros pots tenir 322.000, amb la qual cosa el guany és espectacular. Bueno, jo crec que davant d'això tenir de pagar impostos, bueno, pues...
I ara vaig amb la pregunta que li faria qualsevol persona que li hagi tocat la loteria. Avui en dia, o sigui, tal com està la inflació, el poc diner que et donen al banc, amb aquests diners què creu que és el que s'ha de fer? Tapar forats, que és un clàssic, a banda de tapar forats, hi ha algú, què em faria vostè?
Però és que depèn, és a dir, depèn de la renta de la persona. És a dir, el senyor Mancio Ortega li toca això i, bueno... I
està bueno, bé. Clar, sí. Es compra un xupa-xups.
Sí, no, però és que això és important, eh? És a dir, si pensem que en una persona de renta mitja, recordem que a Catalunya... això són xifres de l'IDESCAT de fa 4 dies. A Catalunya, la renta mitja per llar són de 32.000 euros.
Renta mitja, eh?
Renta mitja, però per llar, eh?
Sí, sí.
Per llar.
Però és molt poc.
No per persona, per llar.
No, ja.
Seria llar mig, no? O la llar mitja. Jo el que suggeriria, recomanar mai, però el que suggeriria és reduir deutes. És el que jo suggeriria. Reduir deutes. Perquè, clar, tenint en compte el que ve, quan menys deutes tinguis, millor.
Ja. El que ve, que per cert, vostè va recomanar una de les darreres, no sé si va ser la darrera,
la darrera
perquè
sí.
Jo no hi era, però el Marc Serra fins i tot va quedar com una mica com allò, sorprès. Sí, sí. Vostè va recomanar que davant de la inflació i de l'Euribor, que no para d'incrementar, així com hi ha altres analistes que diuen que el que hem de fer amb les hipoteques és passar-les a tipus fix, vostè va dir que recomanava mantenir-les a tipus variable. I avui li repregunto, continua pensant el mateix?
Doncs sí, i per una raó. A veure, ni econòmica ni lògicament és sostenible un tipus d'interès que sembla ser que es situarà, pot arribar al 4,5%. Sí. I als Estats Units al 6,5%. Això és molt variable i depèn de les circumstàncies, si la inflació és més baixa o més alta, com evoluciona l'energia. els tipus d'interès poden evolucionar d'una manera o una altra. Però, de tota manera, és insostenible en el temps, no, ja no per les hipoteques, sinó per la finançació, sobretot a les pimes, perquè una gran empresa té joc, té possibilitats per negociar, no? Una pime no. Llavors, és insostenible, i els autònoms no diguem, no? És a dir, és insostenible un tipus d'interès amb aquest nivell. És a dir, la inflació baixa, per pura lògica, la inflació baixarà, els tipus d'interès baixaran, i aquesta persona que tingui una hipoteca tipus variable, aquesta família, el tipus d'interès el baixarà. És a dir, jo suggeriria... per favor, no és una recomanació,
No.
Continuar amb tipus variable.
Jo... No, no, li faré cas. Li faré cas, tot i que hi ha gent que diu el contrari, i sí, sobretot feu cas més al Santiago Niño Becerra, que amb molts dels alguns assessors d'algun banc o caixa que t'assessoren i després perds de tot.
Dependria una mica de quin és el tant percent del tipus fix que et toca pagar.
Bueno, depèn del banc on el posiciona, perquè a mesura que van incrementant el tipus fix, el banc cada cop te'l posa més...
I hi ha revisions.
Semestral,
tal... Sí, hi ha revisions, sí, sí.
Parlem també del darrer informe del Banc d'Espanya, que descarta una recessió tècnica i observa un cert alleugeriment de la inflació. Millora més una mica, res, una mica, la previsió de creixement d'aquest any per l'economia espanyola, perquè puja una dècima, fins al 4,6%. Això, professor, són bones notícies? O sigui, per fi podem estar una mica contents que la cosa comença a millorar?
Una inflació del 4,5-5%, és a dir, és que el que passa és que ja no ens en recordem, però l'any 2018-19, sí, van tenir inflacions del 0, és a dir, un 5%, un 4,5%, és elevadíssim, és molt. En relació amb el tema de la inflació, i això em va sorprendre, em vaig recordar de vostè, senyor Clapés.
Home,
sí, que... perquè va, és a dir, vaig llegir una entrevista que li feien, en teoria, en un periòdic, en un diari molt important.
A qui li feien?
Li feien l'entrevista al Pascal Donahue, que és el president de l'Eurogrup. I va dir una cosa que jo vaig dir, ostres, el periodista tenia d'haver continuat per aquesta banda, però no...
No li va repreguntar.
No li va
repreguntar. Això s'estila molt ara, no repreguntar.
Sí, bueno, la qüestió és que el senyor aquest va dir enmig d'una frase, enmig, és a dir, en un paràgraf així, enmig, que durant el 2023 i 24, 24 i 25, la inflació també continuaria elevada.
24 i 25.
Sí. És a dir que... fins a arribar al 2%, que és a la inflació objectiu del Banc Central Europeu, sembla ser que encara falta. Llavors, aquesta situació de que comentem...
Sí, que Marta, la Marta Gailà, sí, diu que aquestes dades del Banc d'Espanya, que són... Que
home,
li preguntava si creu que són bones.
Clar, queda descartada la recessió tècnica, això...
Bueno, és que la recessió tècnica, aquesta, i amb tots els respectes cap al Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, és a dir, és que la recessió tècnica és un concepte antic, ja no és actual. La recessió tècnica és dos trimestres consecutius amb creixement negatiu. Sí, però amb una inflació de, ja no del 10, amb una inflació del 5 o del 6 i un creixement del 0, això és una... Això, a veure, li podem dir com vulguem, però això és una recessió. És a dir, el que passa és que la paraula recessió espanta moltíssim, però realment és que és una recessió. A mi d'aquest estudi del Banc d'Espanya, és veritat que hi ha millores mínimes, sí, però a mi el que més m'espanta d'aquest estudi, que el Banc d'Espanya ho explica claríssim, el que passa és que això no s'ha comentat, és que el dèficit va baixant, és a dir, el 2023 i 24 baixa, però el 25 torna a pujar. Llavors això em preocupa, perquè això significa que si el dèficit s'incrementa, que els ingressos públics via impostos, etc., no arriben en els objectius, o bé la despesa per la raó X es dispara. Llavors això és molt preocupant, perquè llavors això implicarà una intervenció de Brussel·les, seguríssim.
El 2025, això,
Sí.
Per altra banda, ara que parlàvem de la inflació, vostè diu, ens hem de fixar en la inflació subjacent.
Sí, sí, sí.
Què és això de la inflació subjacent i per què és important? Indica. Però
la inflació subjacent és la inflació general restant a l'impacte de l'energia i dels aliments no elaborats. Aliments frescos, bàsicament. Per què és important? Perquè l'energia, els aliments frescos també, però menys, però l'energia és molt volàtil. Per exemple, el govern s'ha omplert la boca de dir que la inflació havia baixat a Espanya, i és cert, la inflació és cert que ha baixat, però la inflació subjacent, és a dir, traient, torno a dir, energia i aliments no elaborats, està estancada, és a dir, en el 6,2-6,3%, i això és gravíssim perquè és un reflexe de la evolució dels costos de les empreses. És a dir, amb aquesta inflació subjacent estan les neveres, estan les bombetes, estan les taules, estan els bolígrafs, les ampolles d'aigua, els jerseis, és a dir, és que està està tot menys als aliments frescos, i l'energia. I això significa que com la productivitat a Espanya és baixa, que de fet la productivitat està estancada totalment, això significa que la competitivitat de l'empresa espanyola ha baixat. De fet, un estudi que es va publicar ahir deia que el pes de la indústria en el PIB ha baixat.
Ara hi entrarem amb això. Ahir Pedro Sánchez en el Senat va dir que la inflació havia baixat 3 o 4 mesos consecutius, per tant, bueno...
La general.
Sí, sí, la subjacent, no, ja li dic jo que
no la va
comentar. I una altra de les coses que va treure pit pel que fa a l'economia espanyola és que, en aquest cas, l'índex de temporalitat a Espanya, no? O sigui, el govern socialista, una de les coses que defensa és que la bretxa de temporalitat entre Espanya i la Unió Europea s'ha reduït fins a 8 punts amb la darrera reforma laboral i ha caigut al mínim històric. Vostè com ho veu?
Això és que jo el que no entenc és que l'oposició, és a dir, l'oposició que diu tantes coses, per què no, quan diu un membre del govern diu això...
Bueno, això ho va dir, entre d'altres, el president del govern espanyol.
Sí, però per què no surt i diu la veritat? M'explico. Pregunta.
L'oposició.
L'oposició, home, clar. Pregunta. La temporalitat ha baixat? Sí, és cert, ha baixat la temporalitat. Això és absolutament cert. Ara, què ha passat? La reforma laboral, el que ha donat uns terminis, etc, per convertir contractes temporals en una cosa que es diu fijos discontinuos, que és una figura que ja existia, per exemple, a Port Aventura, de sempre ha hagut molts fixes discontinus per la pròpia característica de l'activitat. El que passa és que era una figura molt poc utilitzada. A infermeria s'utilitzava també el fixe discontinu, però era molt poc utilitzada. Llavors, què ha passat ara? El que ha passat és que massivament s'estan convertint contractes temporals en fixes discontinus. Llavors, quina és la trampa? La trampa és que com la persona té un contracte fixa, significa, és a dir, fixa vol dir que no té termini, no? Perquè a la vegada és indefinit, el ser fixa. Significa que en els períodes de no activitat, per exemple, pensem en un hotel, etcètera, la persona, atenció ara, consta com a ocupada. No consta com aturada, consta com ocupada. Llavors això és una trampa. És a dir, el govern té raó quan diu no, però és que els contractes fixes discontinus han existit sempre, i és cert, això és veritat. El que passa és que abans era mínima la quantitat de fixes discontinus que hi havia, i ara cada vegada serà més. Jo això ho veig, sincerament, com una trampa estadística.
Però aleshores hi ha més gent a l'atur de la que ens diuen.
No, a l'atur no.
No és atur. Ai, quin embolic.
És el que deia. És a dir, imaginem, per exemple, una infermera que li fan un contracte de X hores diàries durant un X temps. I llavors, aquesta infermera, l'activitat d'aquesta infermera està concentrada en uns mesos. O bé, un cambrer d'un hotel o d'un bar treballa del juny fins al setembre. I la resta del temps...
No treballa, perquè és temporada baixa.
No treballa per aquell hotel, o aquella infermera no treballa per aquell hospital. Però aquella persona, és a dir, en el moment que deixa de treballar, està, entre cometes, aturada, sí, però no consta estadísticament...
Que estigui aturada.
Consta com ocupada.
Però cobra de l'atur?
Sí.
Aleshores és una trampa.
Pot consumir part del seu atur perquè ja ha cotitzat. És a dir, aquella persona mentre es treballa està cotitzant a l'atur, amb la qual aquesta quantitat és, entre cometes, seva. Però, home, clar, és a dir, perquè quan un cotitza té una bossa que diu fulano de tal, que és el que... Bueno, aquesta persona no és total, eh? Hi ha uns percentatges que no sé quins són. Però, bueno, aquesta persona no treballa i està rebent atur, prestació d'atur. És a dir, aquesta persona, en realitat, és una persona aturada, però no consta com aturada. Amb la qual cosa... I a les estadístiques de l'INE, això no ho reflexa. És a dir, el que estan dient és, vale, correcte, fantàstic, però creem dos variants. Les ocupades que estan treballant i aquestes ocupades...
Que no estan treballant.
Exacte.
Abans deia vostè que la indústria espanyola està, vaja, que continua perdent pes a l'economia de l'Estat. Segons el baròmetre industrial 2022, que s'ha presentat aquesta setmana, la indústria va representar el 15,31 del PIB a Espanya el 2021. I això està lluny del 20% previst a la Unió Europea. Per què està passant? Per què es perd aquesta...
Això és dolentíssim. Això és realment dolentíssim. De tota manera, no ens tenim d'estranyar, perquè ja ho hem comentat alguna vegada, recordem una altra vegada, va haver un ministre d'Indústria d'Espanya que va dir que la millor política industrial és la que no existeix. Amb la qual cosa, pues, en fi, bé, per què està passant això? Bueno, està passant per diverses raons. Primer, perquè l'activitat està baixant. Per exemple, aquest any s'han produït, em sembla que són 600.000 cotxes menys. Hi ha empreses que estan tancant, hi ha activitat que s'està reduint. Acabo de llegir abans d'entrar a l'estudi que SEAT havia ampliat Alerto fins al juny.
Però perquè també hi ha un problema de components, però, és a dir, que tenim la Xina, que té una nova variant, la vacuna no acaba de funcionar, Xina torna a tenir greus problemes, i això afecta els components que no arriben a les fàbriques.
Però per la raó que sigui, la indústria a Espanya està perdent pes. És a dir, això significa que si la indústria està perdent pes, hem de atraure més turistes, hem de traure més soci, hem de cobrir. Llavors, clar, la indústria és un sector que és fonamental, bàsic, perquè el PIB que genera en proporció és molt més elevat que el que genera el sector serveis. El sector serveis en general. Per què? Perquè el valor afegit és molt més elevat. Precisament Països Baixos, Alemanya, Àustria, etc, tenen el nivell de PIB que Dinamarca, el nivell de PIB que tenen, perquè tenen una indústria que té molt de pes.
Que és forta. Sí. Quan va arribar la pandèmia, molts deien: cal canviar, cal aprofitar ara per canviar el model productiu a Espanya. La indústria ha fet els deures i ha invertit en augmentar la seva productivitat. S'ha aprofitat tot això?
És que no és la indústria, és que és el govern. És a dir, no ha hagut una política de promoció, no ha hagut una política d'empantar a la indústria. Les empreses, algunes sí, evidentment, algunes sí, però altres, evidentment, no. Per què? Bueno, perquè ara entrem amb la segona derivada, no? És a dir, la situació financera de moltes empreses a Espanya no és bona. Llavors, clar, invertir significa posar diners damunt de la taula, diners que o són teus o has de demanar un crèdit. Ara entrem amb la història dels tipus d'interès, com estan, vull dir, és... Llavors, clar, la indústria espanyola és molt tova. Hi ha excepcions, evidentment. No, evidentment hi ha excepcions. Però en general té un pes específic. A més, tenim això, una. Segona, tenim un altre problema, i és que moltes empreses que estan aquí i estan treballant aquí, el centre de decisió no està aquí, perquè no són espanyoles. Pensem en el sector de l'automòbil. El sector de l'automòbil està generant el 10% del PIB d'Espanya, i tots els centres de decisió de les 17 plantes que hi ha a Espanya estan a fora. Uh-huh. És a dir, demà Renault diu que tanca. Bueno, ara s'està
llant. Bueno, ja va passar amb Nissan, no? Que van marxar d'aquí de Catalunya.
Per exemple, parlant de Nissan, no sé si s'ha enterat de la darrera.
No.
És a dir, amb tots els plans que hi ha per reindustrialitzar, el 50% només dels treballadors es podran ocupar, de moment. És a dir, és una situació d'indefensió molt, molt forta. El que passa és que, de fet, Espanya té molta culpa, eh? Aquest govern i l'anterior, i l'altre, i l'altre, i l'altre, no?
Que ara que estem parlant de la productivitat, aquest any s'ha parlat molt de la gran renúncia als Estats Units, d'empleats que cada cop estan com més desvinculats de l'empresa, que fan el que toca i punt, que se'n van de les feines perquè no se senten contents. I ara ja, segons un estudi de la consultora McKinsey & Co., hi ha una possible solució, diuen ells, que és que els empleats se sentin més valorats. O sigui, ells diuen, si l'empleat se sent valorat, aleshores rendeixen més.
Mira, jo he estat molts anys a empresa, i jo penso que això és cert, això és veritat, a partir d'un salari. És a dir, hi ha estudis que, a més, això està demostrat per activa i per passiva, eh? A partir de cert nivell de salarial, clar, estic parlant de salari, eh? No estem parlant de participació en beneficis. Això és una altra pel·lícula, eh? Mm-hmm. Queda clar, eh?
Salari
puro i duro. A partir de cert nivell salarial, que això depèn dels països, etcètera, etcètera, un increment salarial d'un 2, un 3%, un 4%, no influeix en el rendiment de les persones. Llavors, quan s'entra en aquesta dinàmica, sí que és veritat que donar premis via, jo què sé, bonus de viatge, o dir a la persona que és molt guapa i que funciona molt bé i que és molt, molt valuosa per l'empresa, etcètera, etcètera, pues sí. Però torno a dir, a partir d'un nivell salarial. Una persona, per exemple, que està cobrant el salari mínim, que li diguin que és fantàstica, pues, sí, està molt bé, però...
Yeah. Escolta, i això de la instauració, aquesta prova pilot que s'està fent fins i tot a Espanya aquesta setmana de 4 dies laborables, sí. Tampoc?
Sí, però a veure...
No ens compra res,
mira, mira que li passem no pilotes, eh?
Això... Recorda,
no entra una bola.
No, a més, vam estar parlant amb aquest programa. Recorda
de Desigual? Sí, és que, és que això ja ve de, sí. Això ve de Mèxic, crec que de Carlos...
Slim,
que ja va proposar-ho fa un grapat d'anys, ja va parlar de la jornada laboral de 4 dies. I ara estem donant toms a aquesta qüestió. Per això li pregunto.
Sí, a veure, això es pot pintar de blau o de groc? I es pot dir en anglès o en rus. La realitat és que si es vol treballar menys hores cobrant el mateix o s'incrementa la productivitat o és impossible. El cas de Desigual. Desigual va fer una votació entre els seus empleats,
sí.
I no totes les seccions, però una sèrie de seccions van reduir el 15% el temps de treball, però els salaris van baixar al 6,5%. És a dir,
això que diuen de 4 dies laborables el salari és igual,
si augmenta, veu... no, només és possible si s'incrementa la productivitat.
Però és factible això?
Sí, s'incrementa la productivitat. Com s'incrementa la productivitat? Invertint.
Tecnologia.
Exacte, tecnologia, reorganització del sistema de treball, vull dir, etcètera, etcètera.
I aquí a la ràdio com hauríem de fer per fer 4 dies en lloc de 5? O sigui, com augmentaríem la productivitat aquí?
Bueno, és
perquè
que...
Si fas...
No, però a veure...
Saps, perquè que... jo els divendres em aniria bé fer festa i que ho faci jo al Bundó des de divendres. Jo fa temps que ho proposo això, però aquí a la casa no m'escolten. Jo fa temps que dic, mira, ja de dilluns a dijous, ja aleshores, pel que cobra el Bundó, i el seu equip, doncs escolta, que els hi paguen un plus i que ja se'n vagin des de divendres fins diumenge. I, bueno, ho proposo aquí, no ho compren. No ho compren.
Sí, en els treballs que són molt personals, això és realment complicat.
Però és complicat. És igual, la gent ho compra igual, algun dol que clapés, o és igual.
No, però la idea, incrementar la productivitat, no és que el senyor Mundó substituís el senyor Clapés. Incrementar la productivitat seria... o bé posar un robot que faci el treball del senyor Clapés, o bé
robot?
Que... Això no li agrada. O bé que el senyor Clapés gravés cada dia una hora més de programa i se metés el divendres.
Què et sembla?
Bueno, però aleshores treballo igual.
Com que treballo igual?
Home, si cada dia de gravar una hora per emetre el divendres les 4 hores...
Això és una...
Vull dir, on està? Vull dir, sí, tindré festa divendres, però hauré de gravar dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
Pues llavors ha de ser, només és possible fer-ho via tecnologia, no hi ha una altra. El que passa és que l'exemple que ha passat vostè és que és molt personal.
Bueno, clar, és que jo vaig al que m'interessa. M'importen els altres. Bueno, m'importen, sí, però vull dir que, bueno, que m'interessa a mi fer 4 dies laborals, que això ja fa temps que els hi proposo aquí a la direcció, no m'ho compren.
Per exemple, aquest senyor se'l tenia de portar aquí al programa perquè...
A veure, apuntem-ho.
Un senyor, que a més és espanyol, és un invent espanyol aquest, que han creat un robot per servir en restaurants i
bars. Aquest el vaig veure un dia que sortia amb el Mar Ribas a un programa de, que anaven amb la olla de Xijuan o una cosa així, i sortia un robot d'aquests. Ara, que et serveix un robot, és molt depriment, eh?
Què vol que li digui?
També a l'Àfrica Petjora m'apuntaria gent que és pitjor que un robot, també té raó.
Què vol que li digui?
Té raó.
Llavors, amb això sí que es pot incrementar la productivitat, va molt més ràpid que un humà, vull dir, etcètera, etcètera. Aquí sí, però sempre és invertint. És a dir, el problema jo veig que ens estan venent el problema que ens estan venent, o el tema que ens estan venent, que és fals, als polítics, i aquí el color és igual, és que és possible reduir la jornada laboral cobrant el mateix. I no és cert, si no s'incrementa la productivitat. Punto.
Bueno, anem amb preguntes dels oients que heu fet aquí a l'estudi de RAC1.
Mira, el Xavier diu, segons els càlculs del professor alemany doctor Hans Werner Sinn, després de les crisis de Lehman Brothers, la del deute i la del Covid, ell parlava de capital, però el professor, que he comentat amb ell la pregunta abans, em deia, és la massa monetària. La massa monetària a la Unió Europea s'ha multiplicat per 9. O sigui, des del 2008 fins ara, la massa monetària, ens diu aquest oient, s'ha multiplicat per 9. Tot aquest capital, diu ell, hauria provocat una hiperinflació si hagués anat als consumidors. Però se suposa que tot això està al mercat financer. I la pregunta és, baixarà del sistema financer algun dia tota aquesta massa monetària i provocarà una hiperinflació tots aquests diners impresos pel Banc Central Europeu?
A veure, el senyor Xavier té raó en el sentit que sí, que la immensa majoria d'aquests diners han anat a les bosses. Per això les bosses han tingut dos anys extraordinàriament bons quan l'economia estava fet una porqueria, no? És a dir, s'ha anat amb una especulació només buscant evidentment un increment via cotitzacions, un increment de valor via cotitzacions, amb recompra d'accions per part de les empreses, vull dir, etcètera, etcètera. Sobraven diners, hi havia persones que no tenien cap problema, empreses en obtenir un crèdit, i per això la inflació durant una sèrie de temps, vull dir, ha estat molt amortida, molt, molt amortida. Bé, en part, la inflació, ara no em pregunti a quin percentatge, però en part la inflació que tenim ara està causada perquè part d'aquests diners s'estan retornant al sistema financer, estan sortint de les borses i estan retornant al sistema financer. El que passa és que part també està anant a la deuta pública, amb la qual bons a l'Estat, no? Amb la qual encara no ha entrat a saco al sistema financer, però sí, evidentment, si entrés en el sistema financer, encara això seria pitjor per la inflació, per descomptat que sí.
Escolta, el Xavier, un aplaudiment per la pregunta. A quin nivell d'oients tenim? Millor aquesta te la sabia preguntar, perquè escolta, ho desconeixia tot això.
Més preguntes, en aquest cas del Guillem. Ell pregunta si és cert que cada cop hi ha més empreses que, a banda del creixement purament econòmic, també busquen el valor del temps. I la seva pregunta és, pot funcionar l'economia si no es creix de forma perpètua i es creix en un tema més emocional? Sí.
Això seria per un programa,
Bueno, és que, quins oients, però és que sou de matrícula, perdoneu. Bueno, és que, heu fet un curs a Harvard, realment. De Harvard a la versió, escolta, em sento orgullós d'aquests oients. I després del nen caca, que superar del nen caca, passar aquestes preguntes, demostra que encara tenim alguns oients.
El professor
oients
potser no sap ni de què parlem.
No, millor no saber-ho.
Millor no entrar en detalls.
Endavant, professor.
Sí, a veure, no sé de què parleu.
No, millor que no, perquè no tornaria al programa, millor que no.
Bueno, a veure, això d'alguna forma també està vinculat amb el tema de la productivitat que comentàvem abans. És a dir, el fons, el reafons d'aquesta pregunta és, la pregunta ho nega. I fins fa 5-10 anys es deia que no, que era impossible, però ara cada vegada s'està anant més cap a aquesta banda, que és que el creixement perpetu sempre amunt és impossible. Llavors, la pregunta és quin creixement? Clar, perquè nosaltres estem acostumats a creixement del 1, o 2, clar, creixements del 0,1, 0,2 és creixement, és pràcticament res, però hi ha creixement. El que passa és que el problema que té anar a aquesta situació, que sembla ser que cada vegada hi ha més experts que diuen que anirem cap a aquesta situació, és qui es quedarà aquest creixement. Llavors, tots els estudis, OCDE, Fons Monetari Internacional, etc., apunten que la desigualtat anirà més. És a dir, que creixerem molt poc molt poc, poquíssim, però aquest creixement serà monopolitzat per una minoria. Llavors, el valor del temps, el temps tindrà valor, és a dir, serà una cosa psicològica. És a dir, a la persona li diran 4 dies de...
laborables
o 3, inclús. Hi ha gent que parla de 3 dies laborables. Jornades reduïdes, etcètera, etcètera. No més renta, amb la qual cosa, bueno, tindràs de cultivar-te, llegir...
No gastar, vol dir.
No gastar.
No gastar perquè no tens renta. I no es produirà per créixer, perquè el creixement serà molt baix i estarà monopolitzat. És una situació que filosòficament és molt bonica, perquè a la vegada resol coses com la contaminació, per exemple. El que passa és que, clar, nosaltres no estem acostumats a això.
No hi haurà gent als bars, eh?
No, evidentment no.
Bueno, potser llegint el diari només.
No, però hi haurà unes despeses per pagar. És a dir, haurem de menjar i haurem de dormir en algun lloc.
Sí, sí, és a dir, renta bàsica, bueno, farinetes no ho sé, perquè això és de postguerra, però...
Ja
sé, però bueno, però un menjar molt bàsic, sí, clar. Sí.
Anem cap aquí. I la tercera pregunta que ha seleccionat el professor és una pregunta que ens planteja l'Oriol, que pregunta com s'ha vist afectada la recaptació de l'Estat amb la reducció de l'impost dels hidrocarburs de 20 cèntims per litre. Si s'ha vist incrementada aquesta recaptació, tot i aquesta reducció de 20 cèntims que hi ha hagut durant aquests mesos.
Bueno, no tinc dades, però a veure, jo per mi aquesta mesura ha sigut una equivocació absoluta. De fet, el mateix govern ho ha reconegut. Això va ser una mesura política, però és insostenible, perquè això significa baixar la recaptació. Significa tres coses. En primer lloc, significa baixar la recaptació. En segon lloc, significa incentivar el consum. I en tercer lloc, significa que persones que utilitzen o que poden utilitzar el cotxe o el vehicle per passejar, pues, bueno, li surt més barat, no? Llavors, tots els ajuts és una cosa semblant al que ha passat amb l'IVA de l'electricitat, també un error, una baixada de forma generalitzada, no? És a dir, la Unió Europea, el Fons Monetari Internacional apunten a que ha de ser selectiva. És a dir, s'arriba a la, que no sé, que és un plantejament, no dir que ha de ser aquest plantejament, és a dir, s'arriba la conclusió que el transport de llarga distància ha de tenir una bonificació en el combustible, molt bé, pues una reducció X per al transport de llarga distància. Punto. S'arriba a la conclusió que les persones que tenen una renta per sota del salari mínim han de tenir una bonificació, molt bé, pues per aquestes persones, però no de forma generalitzada.
Bueno, doncs... A partir de quan? Del gener ja ens treuen la bonificació, ja?
Sembla que sí, tot i que no han confirmat.
Per tant, Nàdia Calviño aquí no va estar massa encertada, professor. Perquè, clar,
bueno, jo no he parlat amb la senyora Calviño, però a mi em dona la sensació que la senyora Calviño és la rara avis d'aquest govern. És a dir, recordem el treball anterior de la senyora Nàdia Calviño. La senyora Calviño era la mà dreta del responsable de pressuposts de la Unió Europea. La senyora Nàdia Calviño va ser el fitxatge estrella del senyor Pedro Sánchez per tenir una mega experta en el tema econòmic. Jo estic segur que la senyora Nàdia Calviño, moltes vegades, però moltes, li poden trucar un dia a veure si es posa. Ella diu una cosa i li diuen no puede ser per un tema polític.
Bueno, si tinc ocasió li traslladaré a veure si...
No t'ho dirà.
I la Míriam ens recorda que dimarts faran l'anunci al Consell de Ministres, però que ja han dit que mantenen els 20 cèntims pels sectors de l'agricultura i el transport. La resta, res de res. Sí.
Professor, que tingui un molt bon Nadal, unes bones festes i un bon inici del 2023.
Igualment.
Moltes gràcies per venir. Gràcies als oients per les seves magnífiques preguntes. Fem una pausa i... Baixarem una mica el nivell perquè arriba Guillem Estadella i amb l'Estadella mai saps.
No baixem una mica.
Amb el Nencaca, si podem pujar una mica el nivellet, també ho arreglaríem, això. Ara tornem.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. AENA. Aeroports per tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Toni, m'escoltes? Quina pena. Res, què hi farem, company? No ens ha tocat. Un altre any serà. Però vaja, que no passa res, d'acord? Que no hi ha res que ens pari a nosaltres i al nostre projecte. T'ho dic de veritat. Vinga, que aquest any és nostre. Adéu.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables. A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
51.244, 1.250.000 euros.
Has jugat a la loteria de Nadal? Saps que hi ha 13.334 números premiats? En són molts i un d'ells podria ser el teu. No t'oblidis de la sort. Entra a lavanguardia.com i comprova els teus dècims.
Si encara busques el regal perfecte, visita la Roca Village, un destí de shopping màgic on trobaràs les millors idees per regalar amb descomptes extraordinaris de fins al 60% a les boutiques de les firmes més icòniques. I recorda, a la Roca Village obrim fins a les 10 de la nit perquè gaudeixis encara més d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
Vols visitar l'exposició Hi havia una vegada, de la mà de la Caputxeta Vermella, el llop o Pinotxo? Vols participar en les divertides activitats familiars que hem preparat per a nens i nenes de totes les edats? Vine al Museu de Ciències Naturals al Parc del Fòrum i passa un Nadal bestial.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que sí. Sembles el Cárdenas.
Escolti'm. Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
S'han callat la caldera. Sí. A veure,
què? Calla la caldera perquè no et fas derrotxat. I per això,
Això s'han callat.
Claro, i mira, la meva senyora, avui atabalada, la tinc perquè l'olla de la cuina,
sí,
que més bé li va, que és una olla que potser té 25 anys, o 25 o 30 anys, resulta que se li ha trencat la nansa.
Vaja.
I he tingut un disgust horrorós. I jo li he dit, mira, Maria, escolta, això no és un problema. El que sí que és un problema és que et quedis gelada a casa sense calefacció. Això és un problema. I per això, a casa, doncs, confiem el manteniment de la nostra caldera amb Rotxat. I ara, escolteu-ho bé, perquè això és importantíssim, un 15% de descompte si contactes a rotxat.com a través d'això de la internet. Amb Rotxat, escolteu, problemes els justos. Ja està dit.
Ai, que maco!
Això és preciós.
El Nadal ja el tenim aquí. Bueno, està, ja fa dies que estem de Nadal, sí. I ja només tinc ganes de passar pàgina, però bé, s'ha de passar, com s'ha de passar, com tot. Però bé, estem preparats i a punt.
Però no hi ha res que et faci il·lusió de Nadal?
A mi no em fa il·lusió res.
Res?
Ja hauries de saber-ho. Però... No, el Nadal, res. Em fa il·lusió res. Bé, dit això...
La vida és una cosa que s'ha de passar.
Mira, una de les coses que m'ha fet il·lusió és... una de les coses que m'ha fet més il·lusió darrerament, que vingués el lampista a casa i em pengés una làmpara. Això sí que em va fer il·lusió. Perquè feia setmanes que anava darrere el lampista i al final ahir vaig arribar i dic... No ho puc creure.
Ja està.
Hòstia, la làmpara. Passa que ara fa una llum que no m'acaba de convèncer. Va. Per tornar-la a despenjar.
Va.
Però bueno, això ho deixem per
l'altre dia. La teníeu per terra, la làmpara?
Bueno, l'havíem de canviar perquè es va desmuntar l'altre, es va fer malbé i vaig comprar un altre, però allò típic de les botigues de làmpares, de llums, que ara no tenen a ningú, te l'envien, tu mateix te la penges del nas i tota la... saps?
Jesús.
Tot facilitats. Tot facilitat.
A mi se m'ha fos una bombeta, no hi ha manera que vinguin a arreglar-me-la.
Sí, 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 del cap, no? Guillem Estadella, què tal? L'home amb més vitamina a la sang per metre quadrat, per litre quadrat de la seva sang aquí a RAC1.
Bueno, fem el que podem. I escolta, em fa molta il·lusió. Primer cop que estic en públic aquí al davant, un dijous, quina meravella de puc, que guapos tots.
Sí, sí. El Bala ha tingut com més, saps? Perquè ja van cap a la tercera hora, ja no poden més, i encara els queda donant...
Ha començat a aplaudir molt fort, i aquest aplaudiment d'ara, perdoneu,
però... Per favor, públic, un fort aplaudiment! Ara!
Domina, aquí l'Estadella, com domina l'espectacle, eh? Avorrís o no?
Sí. Per l'amor de Déu, quins...
Com domina l'espectacle?
Jo pateixo pel Marcelí, eh?
Sí, no, no sí, pateixis. Sí, sí, a veure sí, si entre tots el matem sí. I ho celebrem.
Bé. Com ha de ser, amb alegria, aquest és el
moment, no? Home, sí, ara, sí. Vostè vol venir a casa a fer de tió? Que... Tenim ganes de...
Sí.
Tenim ganes de truscar. Res, és posar-s'hi i ja li posarem una manta i no pateixi que... Sí. Si li trenquem les cames no ho notarà.
La manta és perquè no quedi marca.
No el sento bé el micro.
No, la manta és perquè no quedi marca. Està molt ben pensat.
Per això, per això l'he dit. Per això l'he dit. Bueno, què ens portes?
Doncs mira, l'altre dia tornant cap a Cunit, jo tampoc em sento.
No, què està passant?
És un misteri.
Hola, què?
Hola, sí. Hola,
ara mira. Ara ja em sento, sí, ja està tot controlat, sí, sí. Sí, ha estat tot controladíssim.
No, però a veure, Lujas, que l'Lujas s'ha enfadat perquè hem tocat el... És que, a veure, això és, recordem, Radio Fever. El que passa és que quan s'emet la publicitat i la desconnexió sona aquí a l'estudi a un volum més alt. El que no volem és que els oients, quan sortim, vagin directament tots a gais aquí a Plaça Masià a reparar-se les oïdes, o que, per exemple... Clar, o que quan arriba el Nadal ara no sentim res.
És que de vegades també ajuda, depèn de qui estigui a la taula.
Sí, però
també
clar, ho agraeixo. Aleshores, com que surt la música i els anuncis a tal volum...
A xorro.
Clar, la gent... Hi ha hagut dos mais, hem de procurar... Per tant, sí, sí. Ens dediquem, la Marta Cailà i qui està de voluntari, doncs sí. Anar pujant i baixant el volum. Bueno, coses que és la idiosincràsia de RAC1.
Una ràdio local, sí, 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 ben feta.
No, molt millor ràdio local. Que RAC1, sí. Ja ho sabeu. Sí. Jo he estat a ràdios locals i... Home, aquest estiu vaig estar a Ràdio Capital.
Sí. Home, quins estudis allà, espectacular.
Quins estudis estan millor, els de Ràdio Capital o els de RAC1?
Et dic jo que Ràdio Capital té molt millors estudis, eh? Vull dir, una cosa, allà, a mi m'agrada molt perquè la gent pot anar a veure a fer ràdio, aquest rotllo així guai. Hauríem de comprar el Media Mar de baix.
Et pot anar a veure. Bueno, et veu la gent des del carrer a Palafrugell.
Que hi ha gent que està fent un castell i li importa una merda, també t'ho dic.
Bueno, però aquella plaça on estan, darrerament no hi van ni els escarbats. Però bueno, és igual, anem al tema que ens interessa.
Sí, doncs mira, us he portat unes Nadales una mica diferents.
Ah, molt bé.
Ahir tornant cap a Cunit, de cop i volta vaig posar Villancicos, allò per animar-me una mica i entornar-me de cara al Nadal. I vaig trobar una playlist a Spotify que vaig trobar coses molt estranyes. I he dit, ostres, porto, perquè la gent de versió segur que els agrada.
Sí, home.
I bueno, són greatest hits una mica reversionats, ¿vale? I arrenquem amb el primer. Rodolfo el Reno, es diu la cançó, i és una versió reggaetonera. Molta atenció amb el rotllo que porta. Mira, mira. Aquí, una miqueta d'organillo.
Tipo mesclans.
Això tenim, el sopar.
Me gusta.
Que el públic no ho està sentint.
No ho esteu sentint?
No. No passa res.
A veure.
Para, Lucas.
Mira, hi ha un del públic que s'ha aixecat i tot com si fos casa seva, eh? Vull dir, ja, el tio aquest està a casa, li falten les pantufles i la bata. Vull dir, s'ha aixecat i sol...
Torna a tirar-ho, a Lucas. A veure...
Ara sí? Ah, mira, gaudiu-la, per favor. És un temazo, mira.
Era Rodolfo Reno.
Home, a veure, més animat que les catalanes.
Era, exacte, deia que les Nadales catalanes...
Perdoni?
Home, vull dir, quan
més animades sí. que les catalanes,
no, senyora,
són molt mortes les catalanes.
Quines són mortes? El dimoni és quan no es mor, quan no es mor. Bueno, que
a veure, no vulguem vendre el que no som. Els catalans no som animats.
No,
els catalans
no.
Què dius ara? Que hem de ser animats, per força. Si no tinc ganes de ser animat, perquè...
Miri, Rodolfo el Reno. A veure si això té un ritme o no té un ritme.
Mira el Rodolfo el Reno.
Ara poses el desembre congelat i quedes congelat.
Celebrem el naixement d'un nen com si s'hagués mort.
Sí, exacte.
Una mica aquest és
el rotllo. El 25 de desembre, fum-fum. Sembla que l'estiguin incinerant, home. No, això és molt millor, això. Mira quina alegria.
Ui, sí, quina alegria.
M'agrada això. Ho posaré
ja el dia de la casa. Per si encara no t'has recuperat, molta atenció amb el Feliz Navidad versió dance. Mira.
Feliz Navidad.
Com ho deixo?
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Ara fem subidote. Som-hi.
Obligat.
Feliz Navidad.
Home, jo amb això surto de festa i m'ensenyalo ràpid, eh?
Ara vaig dir una cosa, disculpa, però la versió de Bon Iem té més ritme que aquesta, eh?
Sí? Bueno, no preocupis, jo vaig increixent,
eh? La de Bon Iem és boníssima, però li dóna mil voltes.
Però clar, la versió Bon Iem,
he fet, per cert, un llistat a Spotify amb totes aquestes cançons.
Sí, espectacular.
No, si la gent se les vol escoltar amb tranquil·litat.
No sabem qui, però algú sempre...
Tu, eh?
Sempre hi ha algú que... Sempre hi ha algú que va al McDonald's.
Sí, sí, sí. Bé, mira, també es porto una mica de versió flamenca, que a mi m'agrada molt. He descobert un grup que és Raya Real, que fa
Raya
versions...
Raya Real.
Que a mi m'ha enamorat...
Com el cranc real, però amb Raya.
Ah, exacte.
Rollo.
Sí,
la Raya del mar. En el mar, o sigui...
Bueno, han versionat Jingle Bells. Jingle Bells.
Sí, Jingle Bells, sí.
Han versionat en versió flamenca, mira.
A veure...
Grande. És que tens gràcia per això.
Sí, molt bé. És català i és animat, eh?
Bueno, la meva família és mitja andalusa.
Atenció,
clar.
Veu?
Clar, sí,
ja està.
I de moment no ha posat ni una Nadala catalana.
No.
Ni una per
salut. Vols una mica
ni
de català?
No. Salut.
Que hi ha una cosa més catalana que un garrotí, sí o no? Marcelí.
Això, un garrotí,
doncs mira, aquesta gent, el Raya Real, en aquesta cançó també fan un garrotí. Mira.
S'hauria de veure la meva cara, senyor Virgili.
És que estic veient l'Estadella
i... Balla molt bé, l'Estadella. Està fent les ballaruques, que per això la gent riu, per com balla.
És que a mi el flamenquito aquest em torna loco, eh?
Tu ho portes a la sang.
Sí, la meva iaia Pepa ho peta. I
mous molt les cadenes.
En canvi, el senyor Marcelí porta cianur a la sang. Està mort fa estona.
El canvi escampat, el dia que l'escamp... Ara aniré d'una sang.
En comptes d'enviar-te un SMS i dir, mira, hem enviat la sang per salvar la vida, i has mort algú. Molt bé. Sí. Bueno, seguim amb aquest grup. Atenció a la Mari Morena, versió flamenca, que trobo que és espectacular.
Però bueno, per ja portes tres flamenquites.
Perdó, és que m'agrada molt Raya Real. Mira, la Mari Morena.
Però si és igual que l'altre.
Ande, ande,
ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande,
ande, ande. Ahí vamos,
ole.
Alegra,
En
Radio Tres Pas y lo nuestro.
Perquè ha nascut el menys Jesús.
Sí, sí, que alegria.
Automòbil de Conxita. Conxita i Contarfant.
Bé, és una llista, a veure, diferent.
Sí. Ei, però que no t'agrada, no preocupis, perquè porto una versió d'embou. Campana sobre campana.
Josep Bou?
D'embou. Mira.
Què vol dir això?
Això que fa la gent jove de parrejar molt fort.
Josep Bou.
Mira. Ara aquí arrenca en plan bon rotllo.
Dale, tete, dale.
Però després comença, mira, mira. Ui,
toma! Això ens hauries de veure com balles.
És que aquest és el problema, que ho estem veient com balles.
Ho hauries d'estar filmant, això és una pena, eh? No ho sabíem que faria aquests balles.
Porto tot el matí escoltant això a la redacció i informant-ho flipant.
A la redacció fas això, també? Sí, sí, sí. Molt del cul, aquestes coses? Sort que avui el director no hi és.
Per això he aprofitat.
Ah, vale, vale.
Bueno, escolta, porto les coses.
Ensenya-li el director, que és molt animat.
Molt.
Sí, sí, una mica de dembow, ja t'ho sabe. Sí, sí.
No me l'imagino el Peral fent aquest tipus de moviments.
Jo crec que sí, no? Té una mica d'aquest rotllo, no?
Sí, pues no sé, no el veus, el rotllo. Però bueno, endavant. És un altre tipus de... És més...
És més de... Formàtic, és més formàtic.